El mentider té dos mals, que ni creu ni és cregut.
Baltasar Gracián, escriptor.
Els dissabtes a partir de les 10 del matí ens submergim en el bo i millor del món del submarinisme. Destins, concursos, entrevistes, novetats i tot el que envolta el món de les immersions a tota costa.
A tota costa, amb Miquel Mercadal.
Us espero cada dissabte a les 10 del matí, a Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, el Gripau Blau. Cançons, contes i entreteniment per tota la família.
El Gripau Blau, els caps de setmana a 8:45 del matí.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Tres minuts i seran 8:15. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so, avui del Ferran Capdevila a la producció. I comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Síria, un país destruït i de molt difícil de reconstrucció, afronta un moment que pot ser crucial 6 anys després de l'inici de la guerra. L'aliança entre Rússia i Turquia contra Daesh, o Estat Islàmic, conviu amb els intents infructuosos d'aconseguir un alto el foc general i un diàleg de pau, que ara per ara sembla molt difícil, per no dir impossible. Alep continua patint les conseqüències de la destrucció i el setge, mentre es mantenen les dures batalles entre els diversos bàndols per controlar territoris. Volem analitzar avui l'impacte de la situació a Síria a la resta del món, tot just uns dies després de l'inici del que ja és una realitat, la presidència de Donald Trump als Estats Units. Es pot trobar alguna solució a curt termini per a Síria? Això és el que ens preguntem en un escenari molt i molt complicat. I per analitzar avui l'actualitat sobre Síria, un tema que d'altra banda no és nou en el mirador de l'actualitat de Ràdio Estel, ens acompanyen avui Tica Font, directora de l'Institut Català Internacional per la Pau. Bona tarda, benvinguda.
Hola, bona tarda.
I també Jordi Verdaguer, president de l'Associació Barcelona per Síria. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Gràcies per convidar-nos, gràcies.
Estem esperant connectar amb un sirià que té família a Barcelona, però que està estudiant a Londres i des d'allà ens dirà la seva sobre com veu la situació. Us hem preguntat en les últimes 24 hores, amics oients, a través de radioestel.cat, de la nostra web, com sempre, si creieu que es pot trobar alguna solució a curt termini per a Síria. Teniu 3 opcions. La primera, sí, acabar amb aquesta guerra ha de ser una prioritat internacional. La segona, no, és un conflicte massa complex, amb molts bàndols i destrucció. I una tercera, no, però la comunitat internacional ha de treballar amb insistència per la pau. De moment, el 50% us esteu decantant per la primera opció, sí, acabar ha de ser una prioritat. El 28%, no, però la comunitat internacional ha de treballar amb insistència. I un 22%, no, és un conflicte massa complex, amb molts bàndols i destrucció. Hi ha alguna esperança per la informació que vostès tenen, Tica Font, Jordi Verdaguer?
A veure, jo, si l'esperança la medim com a molt llarg termini, no hi ha guerra que eternament duri, per tant, aquesta acabarà. El que resulta per mi molt difícil és poder tindre una idea de si serà, quant de temps encara més durarà. De moment ja portem quasi 6 anys, sí, i no veiem encara el final del conflicte. Sí, s'acabarà, però jo no sé predir si estem ja molt a la vora de que s'acabi o encara ens queda temps. Jo veig que encara massa bàndols, massa interessos en el mig.
I això és terrible perquè molts pensàvem que allò era un nou afloriment d'aquella primavera àrab que fa 6 anys, precisament, començava a Tunísia, després a Egipte. A Egipte no ha anat tan bé la cosa, però vaja, en alguns països ha anat suposant algunes transformacions no sempre negatives, malgrat l'impacte i la violència que han generat. Però bé, de Síria, centrem-nos novament en Síria. Jordi Verdaguer.
La veritat és un problema. Realment, Síria no té res que veure ni amb Tunis, ni té res que veure amb Egipte. Em parles de la primavera àrab. La primavera àrab a Egipte, sap greu dir-ho, però va ser una mica desastre, perquè en el fons va crear el caos a Egipte. A vegades volem implantar el nostre sistema que tenim aquí a altres països i realment la idiosincràsia és molt diferent. Clar, a Síria el que hi havia era una guerra de subsistència. Si el president de Síria, que era Assad, que representava una minoria, si ell queia, representava el caos per la seva minoria i era una guerra de subsistència. És un problema, no podem dir busquem una democràcia. És molt difícil, la veritat és que és molt difícil, i és una guerra de potències estrangeres dintre de Síria. És una guerra civil que representa els extrems: Rússia per un cantó, Turquia per un altre. Ara sembla que Rússia i Turquia van juntes, que sempre havien sigut enemigues. És molt difícil. Si no s'arregla amb un pla internacional, és molt difícil que s'arregli.
Hi ha alguna sortida per un possible pla internacional? No direm ara que Donald Trump hagi de ser l'esperat.
No, no ho és, no ho és. Perquè encara ho està complicant més, eh? Perquè avui ja posava el límit de que prohibiran l'entrada a refugiats o persones que fugin de Síria, d'Iraq, d'Afganistan, de Somàlia, de Iemen, de Sudan... I
això a banda del mur, que ja s'ha compromès a posar amb Mèxic.
És a dir, no... Jo crec que sempre, a veure, hi ha molts interessos en la zona, és evident. N'hi ha interessos internacionals en la zona, hi ha interessos de caràcter local... transfronterers entre les mateixes poblacions, i sempre que hi ha tants interessos, només n'hi ha una, que és intentar seure en una taula i fer els equilibris difícils d'anar trobant com cadascú cedeix algo en favor d'acabar trobant una resposta, perquè la gent necessita una resposta. Els polítics, no ho sé, però la gent, per viure, sí que necessita aquesta resposta.
Les imatges que ens arriben de Síria donen una sensació, transmeten una sensació de caos total. Es pot dir que hi ha algun lloc on es pugui mínimament sobreviure en aquests moments? No cal dir l'impacte dels desplaçats i refugiats, però en aquests moments és terrible la situació del país. És un país partit a trossos, no? Trencat en trossos, en 1000 pedaços, podem dir.
Sí, però, per exemple, a Damasc, a pesar de tot, se continuen visquent. I ara, a Alep, desgraciadament, hi ha hagut un bando, com sempre, que guanya respecte a l'altre. Però, bueno, ara a l'EPSA hi ha una certa normalitat dintre de tota la desgràcia que havia passat. Veus les esglésies que tornen a obrir, veus que comença a haver-hi una certa vida normal. És una desgràcia, perquè tot el que ha passat és una desgràcia. Però ara sembla que torna a haver-hi una certa normalitat. És, com sempre passa, és el poble el que s'ho pateix, és el poble el que sofreix, i com diu el papa Francesc, hem d'acollir els desplaçats, a tots els que estan patint. Dintre d'aquest patiment, ara sembla que a certes zones hi ha una certa normalitat. Políticament, jo no m'hi vull posar si són uns, són uns altres, però bueno, sembla que un cert ordre hi ha.
El món no ha tingut mai clar que si podia haver-hi alguna cosa de bo en el que inicialment era una revolta contra el règim de Bashar al-Assad. Això és el que tots tenim aquí com a origen de la guerra. Però què ha passat després? Aquesta és la gran incògnita i terrible incògnita. S'incorpora ara, a través de l'altra banda del fil telefònic, des de Londres, Àlex Magakian, que és un jove estudiant sirià. Ens ha acompanyat algunes vegades aquí a l'estudi 1 de Ràdio Estel, i avui el tenim al lloc on està estudiant ara, a Londres. Àlex Magakian, bona tarda.
Hola, molt bona tarda a tots.
Gràcies per haver-nos atès, almenys uns minuts, si la tecnologia ens permet sentir-lo bé. Com veu ara mateix la situació? I potser des d'allà té una visió més internacional del que està passant a Síria, al seu país, ara mateix?
Oh, bé, doncs, el que passa és que després de l'alliberament d'Alep, podem veure, i estic d'acord amb tothom, que el devastament, les desgràcies han sigut moltes. Veus nens sense pares, famílies sense alguna persona que ha mort per culpa dels bombardejos o de les execucions per part de l'altre grup, o del règim, de qualsevol part. O sigui, és una guerra, i a les guerres tothom surt perdent al final.
És una derrota de la humanitat, ja ho va dir, ara ha citat Jordi Verdaguer, el papa francès, Joan Pau II ja ho va dir, no?, referint-se a l'Iraq i a totes les guerres, de fet. Però, clar, aquí la gran prioritat és fer callar les armes que estan, malauradament, sonant ara, perquè després caldrà un esforç, evidentment, de reconciliació i de lluita contra els odis o contra les revenges que hi pugui haver. Però aquí cal una acció internacional o dintre o fora de Síria fer alguna cosa. Vostè veu alguna sortida als moviments internacionals que s'estan fent ara amb Rússia, Turquia, si als Estats Units, si vingués a col·laborar la Unió Europea, es pot fer alguna cosa, algun disseny de pau?
O sigui, el que passa és sempre el mateix, no? Dona igual el conflicte que hi hagi entre un grup de països o un altre. Sempre el que acaba pagant és el poble, els nens, tothom. I això, ara, amb la nova coalició, potser de Turquia i Rússia, doncs, no sé, això, tot això és molt volàtil, diguem-ne.
Mm-hmm. Clar, perquè
pot passar qualsevol cosa.
Sí, pot passar qualsevol cosa. I hi ha un grup terrorista, el mal anomenat Estat Islàmic, Daesh, que està fent molt de mal.
Sí, que estava passant tots els seus subministres per Turquia, per això, que cuidado.
Mm-hmm. Sí, no és només un grup terrorista que fa un mal i tots hi estem en contra, sinó que és un grup que s'ha armat amb molts ajuts externs. Aquí s'ha de dir, és així de dur, però és així. Bé,
està clar.
Sí, Tica Font i Jordi Verdaguer, pel que estan sentint de Àlex Magakian i per les possibilitats de pau.
Sí. Home, perquè hi haguin possibilitats de pau és que moltes peces s'han de moure, moltes. Primer, si tu vols arribar a constituir un diàleg de pau, necessàriament has de posar a tots els sectors involucrats. No pots dir, si anem a parlar de pau tots menys aquest i aquest, això no és viable. Tots han de poder seure amb la taula de negociació. Però sovint, per exemple, jo, a veure, una cosa com a persona i una altra cosa en termes polítics. Per exemple, introduir en les taules aquestes de pau a Iran, doncs per als països occidentals és molt problemàtic, i per Aràbia Saudí, i aquests països també, perquè és reconèixer que té un paper rellevant en la regió. I com que no volen reconèixer, no volen acceptar que estigui en la taula de negociació de pau. Això és un problema d'índole política. Ara, per mi com a persona, i com que està en les persones, acaben dient, que me preocupa que, en general, amb aquestes taules només seuen els violents, només seuen aquells que han agafat les armes i han de fer una proposta política via les armes. En aquestes taules no seuen mai associacions de dones, associacions humanitàries que han estat actuant en el país, és a dir, aquells que han estat necessaris per la vida durant la guerra i que seran necessaris per la vida quan la violència acabi. Aquests no se'ls convida mai a una taula de pau. I a mi això també em dol molt políticament, perquè acaben sent només els violents i els violentòlegs són els que poden seure en una taula per fer la pau. I els pacífics no, aquests no estan mai a la taula.
Bé, però se suposa que si la cosa avancés cap a la pau, se'ls podria considerar més. No sé, Jordi Verdaguer, tot és tan complex que sembla que ens desconcertem més en lloc de trobar. Però li agraïm molt a Tica Font i als altres que ens intentin donar llums d'esperança, Jordi Verdaguer.
Bueno, jo no, només volia, justament, jo, abans de que em convidés al programa, i jo estava llegint, que a mi m'agrada molt, era aquell criteri del Jaume Balmes, que actualment el tenim una mica oblidat. Uh-huh. Jo sé, diu, bueno, hem de tindre el nostre propi criteri, hem de desconfiar una mica, ja ho deia llavors, hem de desconfiar una mica de la premsa perquè hem de tindre el nostre propi criteri. I jo realment estic amb tu, vull dir que a vegades... A veure, ara veiem Israel, que Israel sí. agafa i bombardeja a l'Assad. Diu, però si l'Assad va contra l'Estat Islàmic, com és que Israel bombardeja a l'Assad? És veritat, jo crec que no es té en compte les associacions, no es té en compte realment el poble, i tot gira entorn a aquestes potències que miren els seus interessos. Realment hem de pensar... que a mi em sap greu, perquè jo vaig estar visquera a Síria, i a Síria hi havia un nivell cultural, un nivell intel·lectual, un nivell d'universitat molt important. La gent tenia un nivell cultural gran, i algú... D'acord que hi ha hagut interessos, d'acord que l'Assad estava dominant a la majoria de la població perquè hi era part d'una minoria, però tenia un nivell de desenvolupament molt important, i això avui en dia ja no hi és. Avui en dia s'ha enfonsat el país a la misèria. Realment eren interessos del país, eren interessos de fora, però bueno, nosaltres...
Jo les potències d'aquí, sí. que tant han estat sí. demanant, que sí. qualsevol solució passava perquè baixara l'Assad, marxés sí. i deixés el sí. govern... jo crec que hi ha que mirar-ho també en un sentit pragmàtic sí. i dir, quan això ho hem fet amb Iraq, s'ha desmoronat.
Sí.
Quan això
sí.
ho hem fet en Afganistan, s'ha desmoronat. Quan ho hem fet en Líbia, s'ha desmoronat. No cometem per quarta vegada el mateix error. El que ha fet Bashar al-Assad en la seva població, per mi és molt criticable. Però no sé si els danys poden acabar sent majors si no deixem una mica d'ordre i d'estat, perquè si no hi ha estat que asseguri, tornem a entrar com en aquests països que el que hem sembrat és el caos.
De fet, la comunitat,
Estic amb tu, sí.
La comunitat sí. internacional està confusa, perquè sí. inicialment semblava que donava suport als rebels, i els que sí. inicialment eren els rebels, que semblaven una sola veu opositora, i ara no sap què fer, en tot cas. Parlo de la comunitat internacional, referint-me sí. a l'ONU, als Estats Units, a la Unió Europea, a Rússia, i ara... Bé, Rússia sí que té més clar, no?, que va amb el règim.
Malgrat hi ha uns interessos històrics que no s'acaben de tallar. Ningú en Occident, país occidental està posant en qüestionament les seves relacions politico-diplomàtiques en Aràbia Saudí, però no les volen mantindre en Iran. Dius. A veure, si volem la pau, no ens podem estar permanentment només donant suport a un bando en contra d'un altre. Hem de buscar respostes. I jo de Turquia sí que volia fer un afegit, eh?
Sí.
Turquia ha començat a tindre atemptats en aquells dos últims anys, eh? Sí. No en tenia abans, eh? I això per mi sí que ha significat que un gir polític del govern de Turc. En els anys anteriors, si no tenia atacs, és perquè era permeable a ISIS. I com a país li donava suport, a veure, permetia que a través del seu país arribessin finançaments, arribés armament, feia ulls clucs com qui no veu el que està arribant a ISIS. I en el moment que Turquia ha dit no em situo donant-li suport i tallo la meva frontera com a element de pas, de suport a ISIS, l'està castigant. Jo crec que això ho hem de tindre present, que hi ha hagut un canvi polític en
Aquest
Turquia.
Aquest canvi pot marcar el desenvolupament d'aquesta guerra tan terrible...
Podria ser, no ho sé, perquè en aquest cas, per mi el rol que tenia Turquia era, com diríem, el camí d'abastir a ISIS. Si li talles fonts d'abastiment, doncs estaries debilitant, però falta veure si aquesta debilitació és real o no és real. I jo l'altra consideració que faig de Turquia és que ha aprofitat aquesta situació per tornar a marcar, jo crec que el seu perill de que, sigui com sigui, Turquia no ha de permetre que els kurds es transformin en un estat. I això li és un punt clau, eh?
Sí, l'enemic de Turquia són els kurds.
Són els kurds.
Són els kurds, sí, és veritat. Sí,
I
sí,
canviar el bando, sí. com li ungui, eh? Sí. Sí. Con tal de dividir. Tours, o a vegades es diu que bombardeja ISIS, i no, està bombardejant a posicions kurdes.
Ja veuen. Exacte. Que hi ha... Sí.
Que està contra ISIS.
Clar, clar, hi ha moltes, molt, vaja, molts viaranys de conflictes més locals, més d'un bàndol, d'un altre. Recordem que el Kurdistan és un poble partit entre estats, no? Entre Iran, Iraq, Turquia i no sé si Aràbia Saudita també. No,
no, no, no. Jo crec, però Síria jo crec que en té uns quants, no? No?
Sí, sí, entenc.
Síria també, perdoni. Sí, sí. Síria, Iran, Iraq i Turquia. Sí. Correcte, correcte. Són aquests quatre, disculpi. Sí, sí, sí. M'ha fallat la geografia. Doncs sí. Aquest poble partit en quatre estats doncs, pateix des de fa dècades, des de molt abans de la Primera Guerra del Golf. Bé, seguim en el Mirador de l'Actualitat amb Tica Font, directora de l'Institut Català Internacional per la Pau, Jordi Verdaguer, president de Barcelona per Síria, i Àlex Magakian, estudiant sirià, que ens acompanya des de Londres. No li volem robar més temps, que ara ens estava escoltant, però sobre Síria en si mateixa, Àlex, hi ha alguna via de solució que es pugui explorar o no hi ha res a dir? És difícil.
La via de solució és, si ara sembla que està una mica estable, per què no deixar-la així, no?
Mhm. Uh-huh. Deixar així com està el país?
No, com està exactament ara, però vull dir, si ja sabem el que és l'estabilitat per a aquest país, per què donar-li suport a uns rebels que l'únic que creen és caos?
Uh-huh.
O uns terroristes que l'únic que fan és matar gent de la seva pròpia religió.
Deixar així vol dir que es recomposi el règim d'alguna manera, no? I...
No el règim, vull dir... Ja sigui el règim, de moment és el mal menor.
El mal menor.
Sí, el mal menor. O sigui que de moment així, i després, si algun dia es vol fer unes eleccions, que es faci, però no amb un cop d'estat d'aquesta manera. D'aquesta manera, l'única gent que paga són els nens, les dones i la gent innocent, que no té res a veure.
Sí, hi ha un...
ja sigui per interessos polítics, que és el que es diu molt, o ja sigui per lo de la tuberia aquesta de Qatar amb gas.
Uh-huh. Per exemple, estan controlats o catalogats o diagnosticats els bàndols que hi ha en aquesta guerra en aquests moments? O no se sap? N'hi ha tants que no se sap.
Com catalogats?
Bueno, bé, si estan... Em referia a catalogats, és una paraula poc adequada per a aquest llenguatge. Volia dir, estan establerts, definits, diguéssim, definits.
Està clar que els rebels ja... Normalment, un rebel se l'entén com persona que està en contra del règim concret per qualsevol motiu. Però quan es comencen a barrejar altres grups, ja sigui com el Daesh o el Nusra o qualsevol altre grup similar, o revolucionari o islamista d'aquests, ja comença a ser un altre tipus de rebels. Ja no són rebels, són mercenaris que l'únic que volen és matar, no?
Uh-huh. Bé.
I ja està, perquè algú els està financiant. No sé, jo si ara vull fer un cop d'estat a Espanya, ara, després del 23F, seria igualment impossible, però pel que sigui, jo sense armament, sense diners, sense petroli, no podria fer-ho, no? O sigui que hi ha algú que està pagant per això, no?
Uh-huh.
Algú està financiant, i això està clar.
Sí, sí. Si veuen possibilitats de combatre en una guerra, el llenguatge és terrible, sens dubte, és indesitjable, però és així, doncs és perquè tenen algun suport, alguna ajuda, recursos, siguin
com siguin. Sí, bàsicament és seure's i començar a dir, a veure, sigui el qui sigui, que decida ficar diners aquí.
Uh-huh.
Ja està.
Passa més per l'acció internacional i la cintura política internacional o passa més pels mateixos bàndols sirians, aquesta possible solució?
Jo estic segur que si no hi hagués ajuts internacionals, el règim hauria recuperat Síria el següent dia, després del primer inter.
Uh-huh. Si no hi hagués ajut internacional, els rebels, vol dir, des del principi,
sí.
No?
Uh-huh. Sí. Sí. I no estic dient que uns o altres els hi estiguin ajudant. Dic que si no hi hagués ajut internacional, no estaria passant això. No sé, l'ISIS tampoc té tants diners com per pagar tancs i missils i obuses i coses d'aquestes.
Uh-huh.
Bé, sense que hi algú, sense que hi hagi algú donant-nos diner, no?
Bé, moltes gràcies a Àlex Magakian, sirià, que ens ha acompanyat, també és membre de...
I també soc de l'associació Barcelona
Palestina. Això anava a dir, és perfecte, sí, perquè vostè té família aquí, el que passa és que ara està estudiant a Londres, però vaja, segueix de prop, suposo, l'actualitat de Síria des de qualsevol lloc.
Sí, això sí.
Moltes gràcies, esperem tornar-lo a tenir una propera ocasió aquí, a l'estudi 1 de Ràdio Estel, quan torni per Barcelona.
Sí, a veure si torno alguna setmana.
Molt bé, doncs una abraçada
i
fins aviat. Igualment, adéu-siau. Passen 5 minuts de 3 quarts de 8. Seguim en conversa amb la directora de l'Institut Català Internacional per la Pau, Tica Font, i amb el president de l'Associació Barcelona per Síria, Jordi Verdaguer. Tenim opinions breus, però algunes d'alguns oients. Per exemple, em diu Josep Moret, diu que és imprescindible trobar camins de sortida per aquesta guerra. No sé quins són, però alguns n'hi ha d'haver. També Màxim García, de Mataró, ens diu la guerra a Síria és la cara més dura del món actual. Des de la resta del món no sabem com pot acabar això, però és evident que aquesta resta del món ha de fer alguna cosa, començant per les Nacions Unides, perquè en tot això ens preguntem, serveix d'alguna cosa a les Nacions Unides, el Consell de Seguretat, els organismes que han de vetllar per la pau, com va passar després de la Segona Guerra Mundial, es va concebre així.
Home, jo sóc molt crítica amb el Consell de Seguretat, eh? I crítica perquè hi ha 5 membres en dret de veto que tenen dret a fer la decisió, eh? I 5 tenen la decisió de tot el món.
Recordem que són Estats Units, el Regne Unit, França, Rússia i la Xina.
I la Xina. Sí. Això és, com dius, aquesta no és cap actuació democràtica. Tindria que ser, d'una altra manera, la governança mundial. Però, dit això, i el nou desacord també és un petitíssim mitjà de fer que hi hagi menys caos. Perquè, com a mínim, les potències més rellevants mundials s'han de posar d'acord en una taula. Si no hi hagués aquests mínims acords, jo crec que les coses encara podien ser més, com diríem, no en el sentit de més brutals o més salvatges, que encara és el mínim d'ordre que es pot posar en aquesta taula, eh? Malgrat totes les crítiques que vulguem fer-li al Consell. I la ONU sovint intenta, però l'altra cosa a vegades és i qui li fot cas.
Clar. També això, hi ha resolucions sobre molts temes, sobre Palestina...
Quan poden, Quan poden, perquè a vegades no les poden.
Clar, clar. Resolucions que no es compleixen mai, per altre cantó, no es compleix mai.
No se'n compleixen unes, però altres sí. Altres sí.
Síria, a més, entre altres problemàtiques internes, hi ha aquell contenciós amb Israel pels alts del Golan, que no ha sortit massa en aquesta guerra, perquè suposem que no... A alguns bàndols no els ha interessat.
És el front més important.
Exacte, o no és el problema més important, no? Perquè potser no els interessa o el que sigui, però també és una problemàtica important que caldria resoldre.
Home, jo crec que per Israel, més que en termes de seguretat militar, són importants en tant que els aqüífers d'aigua venen d'allà.
Per tant,
controlar els alts dels Golan és no permetre que ningú pugui posar en perill el seu abastament d'aigua. No és una qüestió militar, perquè els alts del Golan militarment no tenen cap interès. Però sí que és un lloc molt estratègic en aigua.
És un territori petit, però són unes muntanyes i...
I les pluges fan que des d'allà neixin les aigües subterrànies.
De fet, inclús tenen un contenciós amb Turquia per tota la regió que era l'antiga Antioquia, que se la va quedar a Turquia i que realment era part de Síria. A cap veí li interessa una Síria forta, li interessa una Síria dèbil. I, bueno, jo... Tot això de la política realment a mi se m'escapa perquè potser és més... és massa... És com un rompecabezas que...
Sí, és un trencaclosques d'interessos.
Exacte, interessos que a vegades se'ns escapa.
Per mi, a vegades, mira, en això que acabes de dir, per què primer va ser Iraq i després va ser Síria? Sí. Són els dos països d'aquell entorn més febles.
Tenien
perquè
uns
és molt més difícil Iran. O molt més difícil l'Aràbia Saudí i Turquia. Per tant, els febles regionals en aquella zona era Iraq i Síria, i són els dos que primer un i després l'altre acabat el conflicte.
I és, són exemples de règims o pseudodictadures, diguéssim...
podríem dir,
autocràtiques, de,
encara que
islàmiques, però laiques.
Sí,
exacte. No, no és un règim islàmic religiós, no, com el de l'Iran, o el de l'Aràbia Saudita, salvant les diferències. Sí. Turquia és una altra cosa, perquè és laic, teòricament, no? Però bé, és una altra història.
Sí. I, de fet, tens raó, perquè dels que... ha patit molta gent, però els que hem patit potser més han sigut els cristians d'Orient, que per culpa d'aquestes guerres s'està quedant Orient sense cristians, sí, que és la cuna del cristianisme.
Aquesta, o sigui, és una qüestió, sí, importantíssima i greu, també.
O sigui, una de les pitjors conseqüències és que els cristians se n'han d'anar tant de Síria com d'Iraq. I potser una de les conseqüències d'aquestes guerres... la més evident és que s'està quedant desolat de cristians.
Uh-huh. És una conseqüència, sí, greu, però, evidentment, si posem en el centre la persona, la realitat és que això, que hi ha molts centenars de milers, sí, de sirians que, sí, han hagut de fugir, sí, que estan, sí, de vegades lluitant per sobreviure amb els freds, ho hem vist aquests dies, sobretot. I bé, poca cosa podem arreglar des d'aquí, però sí fer un cant a l'esperança, això sí, perquè, pel que ens deia també Àlex Magakian, pot haver-hi solucions properes.
Ha d'haver-hi.
Sí. Ja sabem, Tica Font, que eternament no durarà la guerra, però no desitjaríem que durés 6 anys més o 7 anys més.
Hem de seguir pressionant, com sigui, perquè la violència s'acabi. Si no s'acaba la violència, les vides de la gent no es podran normalitzar i començar, perquè el retrocés en termes d'esperança de vida, de desenvolupament econòmic, és molt gran. Han retrocedit més de 40 anys.
Sí, més de 40 anys. Sí,
però... i això, sí, serà molt dur, molt dur.
Com ha dit el senyor Verdaguer, no estava tan malament Síria a nivell de desenvolupament econòmic...
No, el nivell de les universitats i de la gent, jo faré un paral·lelisme, era com a l'Espanya dels anys 60. Tenien un nivell cultural i d'educació i la gent treballadora... Sap greu dir-ho, eh? Faig el paral·lelisme,
sí, amb l'Espanya.
Sí, en l'altre context, que no té res a veure. Sí. Però...
de quan va haver-hi el desenvolupament...
Sí, sí,
de,
sí. El desarrollismo.
El desarrollismo.
Sí, sí.
Vull dir, però la gent estava molt preparada. Parlar-se amb els joves, i les joves estan superpreparats. No tenien possibilitats. No tenien possibilitats de sortir del país. Però era un país que podia, la veritat, podia ser dels primers del món.
I ara se n'han anat els més preparats.
Sí, han anat els més preparats.
I el rei aquest és el drama.
S'ha tornat a enfonsar.
Mm-hmm. Sí. Bé, senyors, fem un cop d'ull a l'enquesta ja per acabar. Sí. Es pot trobar alguna solució a curt termini per a Síria? El 47%, l'opció més votada, esteu dient, ja heu dit, podem donar per bo aquest resultat, que sí, acabar amb aquesta guerra ha de ser una prioritat internacional, 47%. Un 32% heu dit no, però la comunitat internacional ha de treballar amb insistència per la pau, i un 21% no, és un conflicte massa complex, amb molts bàndols i destrucció. Aquesta és l'opció més pessimista, un 21% la votarà. Bé, tot es mou entre el pessimisme i el realisme, també, de fet, i segurament moltes vegades són complementàries. Potser vostès farien seva les tres respostes, no? Per una banda...
No, la primera i l'última...
Sí.
Jo crec que hem de resar per Síria, i amb l'oració jo crec que podrem lograr solventar aquests problemes. Jo tinc... fem l'esperança, la veritat.
Sí. Ara mateix, des de Barcelona per Síria, estan ajudant molts sirians que estan aquí...
estem ajudant sirians d'aquí, estem ajudant també molts sirians de Alep, que estem enviant donacions perquè puguin reconstruir Alep, i la veritat és que veus que la gent d'Alep té il·lusió i té esperança en el futur, que és l'important.
Mm-hmm. Bé, i segur que des de l'Institut Català Internacional per la Pau, sempre apostant per aquest gran valor,
sempre,
que és la pau.
Per la pau, pel diàleg, per sortides negociades, per pactes... perquè és el que la història ens demostra que és la solució.
Mm-hmm. Doncs bé, esperem que hi hagi alguna llum d'esperança per a Síria, de veritat, així és. Gràcies, Tica Font, directora de l'Institut Català Internacional per la Pau, i Jordi Verdaguer, president de l'Associació Barcelona per Síria. En tornarem a parlar i esperem que sigui amb més esperança que la d'avui. Bona nit i fins una altra.
Això mateix. Bona nit a tots.
Adéu-siau. Us anunciem per acabar la pregunta per a demà. Demà parlem de temes relacionats amb la política catalana i amb la possible trobada de Rajoy amb el president Carles Puigdemont. Us preguntarem quina utilitat pot tenir ara una trobada de Rajoy amb Puigdemont. Podeu respondre molta. És important que acostin posicions per veure si es pot trobar una solució. Poca pot resoldre molts problemes actuals dels catalans, però no desencallar el procés o cap, l'única via per culminar el procés és el referèndum unilateral d'independència. Això és el que podeu opinar a partir d'ara i fins demà, a l'hora del programa del Mirador de l'Actualitat. Parlarem certament demà de la situació política a Catalunya, entre els pressupostos que poden desencallar-se les properes hores amb la decisió de la CUP i amb les negociacions parlamentàries, i la independència, amb aquesta perspectiva de la possible reunió Rajoy-Puigdemont. Arribem ja al resum de notícies.
El Mirador de l'Actualitat.
Amb Ignasi Miranda.